Ara ho requerim de tots els sentits, 5, 6 i els que calguin, i el 6è també, perquè feinejarem una estona amb la filosofia, de la mà del Pere Martí. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Ben tornat, nou any.
Igualment, per tothom.
Amb ganes, amb empenta, de seguir qüestionant i mirant del dret i del revés les qüestions candents i no tan candents?
Exactament amb la mateixa amb la que ens vam acomiadar, potser una mica més i tot.
Fantàstic, ja m'agrada. Com proposes reprendre aquests feinejats?
Doncs, encara que sembli, diguem-ne, paradoxal respecte al que acabem de dir, encetarem aquest curs amb una reflexió al voltant de la crisi i la decadència.
Què dius ara?
Però bé, esperem, a veure...
Com evoluciona.
A veure com evoluciona, exactament. Mira, és, com veurem al final, és, el plantejament és aquest, com evoluciona. Bé, mira, tot plegat sorgeix de que fa poc va caure a les meves mans, de casualitat, d'un llibre molt bonic i molt interessant que recull textos i fotografies de Vilafranca dels 50. I a part de que doncs, t'ho passes molt bé, almenys els de la meva edat, perquè...
Molts records, no?
Clar, jo dels 50 encara poquets, però dels 60 sí, ja me'n recordo de la nevada del 62, per exemple, en tinc records personals, no? Però bé, doncs t'adones que molts dels edificis històrics que allà apareixen doncs ja no hi són, i penses, home, però quin tipus de mentalitat decadent ha permès aquesta barrabassada urbanística, i també veus que alguns comerços històrics han desaparegut. I això em va portar a pensar que una cosa que ja és quasi bé un tòpic, no? Quan passegem per Vilafranca, quan anem per la plaça Constitució, per cert, quan passarà a ser la plaça de la República, aquí ho deixem.
Ho deixo aquí, no?
Sempre apareix a la conversa el lament, no? La majoria de les persianes estan tirades avall. Quina crisi, com està afectant el nostre apreciat comerç local, això és, no hi ha manera de parar-ho. I realment una crisi que acaba entristint de forma, sembla, irreversible els centres històrics de les nostres ciutats. I encara, en el cas de les més turístiques, com ara Barcelona, a sobre, amb efectes més perversos. Perquè allà no només hi ha persianes abans, sinó que les que s'aixequen, els que substitueixen aquests tradicionals comerços de proximitat, són comerços impersonals, franquícies i, fins i tot, absurdes botigues de souvenirs de barrets mexicans, de pintar ungles o massatges als peus o fundes de mòbil. Decadència, crisi... Són unes paraules, unes nocions que darrerament apareixen quasi bé en totes les converses. L'educació està en crisi, el teatre i el cinema català estan en crisi, la democràcia està en crisi, Europa i tot Occident estan en un procés de decadència que és irreversible, i així podrien continuar. Estona i estona. De fet, però, tornant a la meva infantesa, des de que tinc ús de raó racional, que sento exclamar-se a la gent de que estem en crisi, que la decadència en què vivim doncs, és insuportable i fins i tot un botó de mostra. Una altra lectura d'aquestes que casualment vaig fer fa poc, uns textos catalans de començaments del segle XX, en concret de l'any 1923, en què s'afirmava amb un gran sentiment i alarma que la filosofia estava en una greu crisi i que la cultura europea en una colossal decadència.
Aquí no s'escapa ningú, eh?
O sigui que això ve de molt lluny.
Ve d'antic.
A partir d'aquí podem arribar a dues conclusions. O bé, sempre estem en crisi i en decadència, i això és una cosa difícil de conceptualitzar, perquè com es fa per estar decadència permanent? A més, això no se diu gaire amb el que és el discurs dominant, almenys des de la Il·lustració, de que hem viscut un període de progrés constant. Estem en progrés permanent o en crisi permanent?
En què quedem, no?
En què quedem? O bé, l'altra opció és que la nostra percepció és errònia o esbiaixada, i per tant, que quan diem que hi ha una crisi molt greu i una gran decadència, doncs això no és del tot cert. No és cert que estem en crisi, malgrat que afirmem el contrari. Bé, quina és de les dues la que ens quedem? Les dues, tanmateix, són d'aquelles opcions que cap d'elles és satisfactòria. Perquè, a veure, algú pot negar que hi ha una crisi a l'educació a Catalunya, almenys a Catalunya, o que la democràcia com a sistema d'organització política de les societats avançades no passa pel seu millor moment. Per resoldre aquest paradoxa, aquest atzucac, crec que abans de continuar amb l'anàlisi ens hem de fer una pregunta prèvia, que pot ser la pregunta que ens permeti començar a desbrossar el terreny, perquè està tot ara molt com embullat, no? Per començar, doncs, preguntem-nos, una crisi ha de ser necessàriament quelcom negatiu?
Ah, aquesta seria la mare dels ous, no?
Aquí podem començar a trobar una via per entendre'ns una mica més dins de tot plegat. I per acabar de fer-nos cabal de per on hem d'anar, faré servir una anàlisi que hem fet en altres programes sobre el que seria un parent semàntic proper a la crisi, que és la crítica. Moltes vegades hem comentat en aquest programa que, si bé crítica és una noció originalment neutra, perquè crítica és igual a anàlisi, i criticar és analitzar, és a dir, separar alguna substància en els seus elements components, i ja està. De fet, crítica comporta sempre una connotació, malgrat de tot, malgrat aquest origen, negativa. Així, si diem, tal autor porta molt malament les crítiques, és un enunciat en el qual, elípticament, ja es dona per entendre que són les negatives, perquè si crítiques pogués ser positiva elípticament, seria estrany que un autor se'n lamentés. Per tant, ja queda clar que si diem crítica sense adjectiu és que és crítica negativa, censura, qüestionament. I això és difícil de lluitar-hi. I encara que quan diem que algú es dedica a la crítica literària no estem dient que es dediqui a mal parlar dels autors, i això ho sé molt bé perquè en el teu magazín s'inclouen programes de crítica literària, tanmateix, en aquests programes es dedica a analitzar les obres, no a mal parlar de ningú, tanmateix, el terme de crítica sempre va, diguem-ne, associat a algun tipus de qüestionaments, censura, etc. Doncs alguna cosa semblant passa amb crisi. I perquè en siguem més clarament conscients, potser, ja que parlem de significats, que anem al lloc on els significats estan recollits normativament, que és el diccionari. I en aquest cas anirem al diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola. No anirem al diccionari de l'AIEC, que seria el corresponent en català, perquè el desenvolupament de les significats de crisi allà és molt, molt més escuet i, en aquest cas, insuficient. Què diu el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola? Diu, hi ha sis diferents excepcions. Per començar, crisi es cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. También intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad o una situación mala o difícil. También situación política en que uno o más miembros del gobierno han dimitido o han sido destituidos, o una reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de la actividad de un ciclo económico. Y, finalmente, cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente. Com pots veure, en el diccionari oficial es recull tant el significat neutre com el negatiu. És curiós, no?
Sí.
Ben cert que hi predominen les excepcions amb significat de negatiu. Intensificació brusca de los síntomas de una enfermedad, situació mala o difícil, situació política en què un o més membres del govern han dimitido o han sido destituïdos, reducció de la tasa de creixement de la producció d'una economia. Però, si anem a la penúltima de les diferents excepcions, veiem que la cosa comença a canviar. Diu, cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse y ya para agravarse el paciente. Aquí constatem que es posa més èmfasi en la noció de canvi, això sí, brusc, que no en el sentit valoratiu d'aquest canvi. Pot ser positiu, pot ser negatiu. Però, des del meu punt de vista, allò que ens ajuda més en el, en la investigació que hem encetat avui, és la primera de les diferents excepcions, i és la primera. Per tant, és la que ells consideren més important. Recordem-ho. Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. I, a més, afegeixen alguns sinònims. Canvi, mutació. Per tant, aquí sí que ja la cosa queda molt clarament delimitada. Una crisi és un canvi. Si s'hi fixem, en totes les excepcions que hem anat mencionant, sempre apareix algun tipus de canvi, de modificació de les circumstàncies o situacions prèvies. I, és clar, quan alguna cosa canvia, quan es modifica, sempre hi ha una prevenció, una angoixa. Què passarà? Segurament d'aquí ve la connotació negativa, que aquesta sigui la preponderant, no? La por al canvi. Hi ha una crisi ministerial. I això tots els diccionaris, tot i que no hem mencionat el de l'IEC, ho posen com a exemple, Es veu que això els xoca molt.
L'exemple governamental.
La crisi ministerial.
Sí.
Hi ha una crisi ministerial. què ha passat? Què passarà? Perquè hem de suposar que una crisi ministerial és negativa. No pot ser que hi hagi un ministre que sigui un incompetent i que canviar-lo per un altre més competent sigui beneficiós. Perquè no podem suposar-ho. Perquè necessàriament una crisi ministerial ha de ser percebuda com una cosa negativa en si. Ara bé, si admetéssim, com anem portant aquesta reflexió, que crisi és pràcticament igual a canvi, quina seria la diferència? Perquè fent servir dues paraules diferents. Ens hem de fixar, crec, en la primera d'aquestes definicions que ja hem comentat en un parell d'ocasions, que ens dona la pista clau. Canvi profund i de conseqüències importants. I una altra parlava de canvi brusc. Per tant, podem arribar a aquesta primera conclusió. No tots els canvis són susceptibles de ser considerats crisi. Només aquells que són profuns, amb conseqüències importants, o tan sobtats que ens xoquen, no?, que criden la nostra atenció. Per tant, en aquesta relació entre crisi i canvi, comencem a tenir les coses bastant més clares. Ja podem respondre algunes preguntes. Hem arribat a la conclusió que tota crisi es deriva d'un canvi, comporta l'existència d'un canvi, però no tots els canvis poden ser qualificats segurament de crisi. Han de complir alguna sèrie de requisits. Profunditat, brusquedat... I després, en aquesta primera definició, també s'afegeix una cosa molt interessant. Diu, canvi profund i de conseqüències importants en un procés o una situació, o en la manera que són apreciats. És a dir, que perquè hi hagi una crisi, això pot ser desencadenat per fets reals, per canvis reals, o per percepcions que nosaltres tenim sobre fets que no són del tot reals o conseqüències que no són del tot reals. Perquè la nostra percepció també dona lloc a que ens plantegem que estem davant d'una crisi.
Per tant, aquí també entra en joc l'aspecte aquest de la visió subjectiva de les emocions, no?
Efectivament.
Com ho intuïm, com ho veiem.
En les crisis, doncs, són tan importants els fets objectius com la percepció subjectiva que tenim d'allò que està passant o que nosaltres suposadament creiem que està passant. Ara bé, i ara eixamplarem una mica el focus i acudirem als nostres amics de la història de la filosofia.
Què hi diuen?
Si fem cas a Heràclit, i és prudent fer-li cas sempre, la realitat està en un canvi permanent. Per tant, no és estrany que succeeixi això que dèiem al començament i que d'entrada ens estranyava, que ens considerem els humans, les societats, permanentment en crisi. No és estrany, és que és el més natural. De fet, un altre dels recomanables d'escoltar com Marx ens diuen el conflicte, i conflicte seria una altra manera de dir crisi, és el motor de la història. Per tant, el conflicte en si no és ni positiu ni negatiu, és una condició natural de l'ésser humà i de les societats humanes. De fet, no és ni positiu ni negatiu, però sense el conflicte, sense el canvi, sense l'evolució, encara estaríem en l'època dels australopitecs. Per tant, és cert que el canvi és quelcom natural a l'ésser humà. Ara bé, també és cert que en cada cas de canvi i de crisi les conseqüències poden ser més o menys favorables per als seus protagonistes. El que passa que això, com hem dit, és difícilment objectivable d'una forma única, no? I sempre ens trobarem moltes interpretacions. Depèn de la manera com cadascú, cada grup o cada nació ho perceben. I anem a veure alguns exemples. Avui molts parlem de la crisi climàtica o la crisi del turisme. Però malgrat que el turisme té unes conseqüències negatives per a molts, massificació, gentrificació, precarització del mercat laboral, expulsió dels joves i de no tants joves per l'increment dels preus dels habitatges de les ciutats, etc. Per a d'altres és un gran negoci i alguns en treuen un profit extraordinari, els propietaris de pisos turístics, de cadenes hosteleres, els governs que reben tot de divises que així els permeten equilibrar la balança i el seu dèficit, etc. El mateix podríem dir de l'habitatge, la crisi de l'habitatge i del lloguer. Qui en treu benefici? Doncs està molt clar. Hi ha uns quants que a partir d'aquest canvi de les circumstàncies, perquè es produeix realment un canvi en les circumstàncies, no? En l'estructura urbanística i en l'organització social de l'habitatge, a partir d'aquests canvis hi ha uns quants que es forren. Per tant, per aquests no és una crisi. Al contrari, és un negoci extraordinàriament productiu. Bé, dèiem, doncs, que allò que al començament del programa hem dit que és una cosa que ens semblava rara i que aquelles dues opcions, doncs, les dues eren poc satisfactòries, ara ja ho tenim més fàcil per encarar-ho. Entenem que les crisis són quelcom natural. Estem sempre en crisi, en canvi, evidentment. El canvi, la crisi, la contradicció està inscrita en la nostra naturalesa. Nosaltres som sempre sers en crisi. Ara bé, des del punt de vista d'aquest altre, de la caràcter positiu o negatiu, llavors sí que caldrà averiguar, i tenim eines per fer-ho, perdó, aquestes crisis, aquests canvis, a qui afecten, com els afecten, qui en surt perjudicat, qui en surt beneficiat, l'extensió d'aquests perjudicis, la profunditat, i tot això sí que és fins a cert punt objectivable i pot justificar parlar de realment de crisi o no. Passa que tot sempre és molt complicat. Per exemple, la crisi climàtica, no? Hi ha algun aspecte positiu de la crisi climàtica? Home, per als països que la creen, sí, perquè fan un negoci fent servir tots aquests mitjans productius que amb ells els surten beneficiosos i el clima, doncs, ja s'apanyarà. Però és que també altres empreses i nacions hi surten beneficiats. Per exemple, tots aquests que s'han apuntat a les energies renovables. Fan un gran negoci. Els cotxes elèctrics. Tots coneixem un senyor que avui dia no fa gaire gràcia als progres, que ha fet la seva fortuna fonamentalment a partir de allò que la societat creu que hem de fer per lluitar contra la crisi climàtica. I ell ha estat un dels que han encapçalat aquesta política i ara, tanmateix, no és un sant de la devoció de qui lluita contra la crisi climàtica. Per tant, tot està molt, molt barrejat i hem de ser capaços de destriar-ho. Ara podríem tornar, i que se'ns acaba ja el temps, a la crisi local. No, dèiem, hi ha alguna raó per la qual puguem dir que això de que totes les persianes dels centres històrics estiguin tirades avall és positiu? Doncs sí, és clar, per alguns és positiu. Si aquestes persianes estan avall és perquè els nostres conciutadans, nosaltres no hi anem a comprar, però si no anem a comprar allà, anem a comprar una altra banda.
Algú altre es beneficia.
Exacte, a les grans superfícies.
Amazon.
I les grans superfícies, els centres comercials, que és una importació d'Estats Units, que allà tenia molt sentit, perquè les ciutats tenen una distribució molt diferent, amb el downtown allà al centre on està tot concentrat, i la gent que viu a les perifèries, que és un lloc on poder anar sense haver-se desplaçat tant. Però aquí també això ha acabat arribant, i els catalanets, en lloc d'anar a passar el cap de setmana, doncs, no sé, a Sant Miquel del Fai o Siurana, doncs anem a la Gran Via 2, o Diagonal Mar, o Baricentro. De tota manera, tu ara parlaves d'Amazon. Uns altres que treuen benefici d'aquest canvi, d'aquesta modificació en les maneres d'actuar, de conviure de la ciutadania. Justament Amazon i la resta de tecnològiques del núvol estan sent el principi del final, no ja del comerç minorista, sinó de les grans superfícies i dels centres comercials. Els Estats Units comencen a fer fallida. Comencen a haver-hi grans reestructuracions, perquè Amazon s'està menjant també aquesta manera de funcionar, de viure, i està promocionant aquesta tornada a la... a l'encapsulament, no? A l'individualisme, està cadascú tancat a casa seva, de manera, diguem-ne, allà mandrosa, que m'ho donguin tot fet, jugant als videojocs, consultant les xarxes, fent les comandes de consum o consumint sèries i pel·lícules des del sofà, que amb aquests aparells de televisió que cada vegada semblen més pantalles de cinema. Com veiem, algú hi perd, però també, habitualment, no sé si podrem dir sempre, però quasi bé sempre...
Pràcticament, oi?
Algú hi guanya. I canvien els costums i els capteniments de la gent i les formes de convivència i organització social, per a bé, per a mal. El regnat d'Amazon i les grans tecnològiques del núvol, com diuen alguns, suposa el retorn a un neofeudalisme, és a dir, a una decadència social imparable. Com veiem, es queda per analitzar l'altra noció, l'altre tema que havíem plantejat al començament, que és la decadència.
Ah, sí, has dit crisi i decadència.
Tan lligada a la qüestió de la crisi, no? Però, és clar, ara ja només ens queden uns segons de programa i, evidentment, no podrem entrar-hi. Per tant, haurem de deixar-ho per una altra ocasió, però em sembla que... per veure la imatge completa, tot el quadre complet, hem d'entrar en aquesta qüestió amb un cert detall. I, per tant, potser caldrà dedicar-hi un altre dels nostres programes. De moment, que la crisi ens agafi confessats.
Moltes gràcies, Pere Martí. Que vagi bé.
Adéu.
Tornarem a parlar de crisi i, sobretot, de decadència en un altre Feinejant en Filosofia que ens acostarà el Pere Martí. Ara, però, són gairebé 11:45. Tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Tindrem aquest segon flash. Ens actualitzem per última vegada, 5 minuts, i tornem al Com sé tu, parlant del FOMO, d'aquesta por a perdre's alguna cosa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Bernat Catasús i Eliseu Alegre, nous alcaldes de la JNC a l'Alt Penedès. El passat dimarts, 14 de gener, es va consolidar l'arrelament territorial de la Joventut Nacionalista de Catalunya al Penedès amb l'entrega de carnets a dos nous alcaldes de l'organització, Bernat Catasús, alcalde de Sant Quintí de Mediona, i Eliseu Alegre, alcalde de Castellví de la Marca. L'acte, presidit per l'actual secretària general de la JNC, Ariadna Urroz, va comptar amb la presència del president del Consell Nacional, Narcís Junquera, i d'altres membres de la direcció nacional, així com de Xavier Vidiella, president de la Vegueria Penedès de Junts per Catalunya. Les seves intervencions van remarcar la importància d'enfortir el paper dels joves en el teixit polític i institucional del país, especialment en el context d'una nova etapa política marcada per reptes i oportunitats per Catalunya i el Penedès. Amb aquesta incorporació, la Vegueria Penedès reforça el seu lideratge en la representació política juvenil i consolida un equip amb capacitat per incidir tant en el territori com en les estructures de govern. La Bisbal decideix acusar el govern local d'usar una empresa de comunicació per torpedinar la consulta popular. El grup municipal de la Bisbal decideix ha acusat el govern local de fer servir una empresa de comunicació per torpedinar la consulta popular que es va fer el passat 1 de setembre sobre el polígon de les Planes del Vent. Martí De Luca, portaveu de la formació, ha assegurat que l'equip de govern va rebre recomanacions per part de l'empresa Estratègia, Comunicació i Oratòria SL per evitar que la consulta s'arribés a realitzar o per minimitzar el seu impacte. El principal grup de l'oposició troba un escàndol que s'hagin fet servir els impostos dels ciutadans per pagar una empresa que ha ajudat a manipular, diuen, un procés democràtic, alhora que recorda que l'Ajuntament havia de mantenir un paper neutral davant d'aquesta consulta, que va deixar un resultat majoritari en contra del projecte. La formació està estudiant emprendre accions contra l'equip de govern després que les explicacions que van demanar a l'últim ple municipal quedessin sense resposta. L'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, ha explicat que l'empresa de comunicació va ser contractada per fer difusió del pla de mandat després del pacte de govern que es va rubricar entre tres partits. Dins del plantejament hi havia el de potenciar l'arribada d'empreses al municipi, un aspecte relacionat amb el projecte del parc empresarial. Suport de l'Ajuntament d'Olèrdola a les entitats amb sessions de formació. Dijous al vespre, al local Rossend Montaner de Sant Miquel, l'Ajuntament d'Olèrdola oferia una sessió de formació a les entitats del municipi centrada en el protocol d'actuacions en cas d'emergències a les instal·lacions municipals. La sessió també va permetre difondre indicacions pràctiques relatives al compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades per part de les entitats. La formació que rebien les entitats s'inscriu dins la voluntat de l'Ajuntament de reforçar el suport al teixit associatiu d'Olèrdola. Aquest propòsit es va concretar amb l'increment del 15% de subvencions en règim de concurrència competitiva aprovat en el pressupost de l'Ajuntament d'aquest 2025. També durant el mes de desembre es van oferir sessions pràctiques a les entitats dedicades a la tramitació de les sol·licituds de subvencions. I acabem explicant-vos que més de 1.700 persones gaudeixen dels tastos a l'Espai Penedès a Barcelona durant el 2024. L'espai ha tancat l'any 2024 amb un total de més de 100 tastos celebrats i més de 1.700 assistents. Això suposa un increment del 25% respecte a l'any anterior i és un rècord d'assistència des del 2014, quan l'Acadèmia Tastavins va obrir el seu espai a Barcelona. Tot i que la sala també acull activitats formatives, se centra en tastos i maridatges, on els vins i els escumosos del Penedès són els protagonistes. Un fet que permet donar a conèixer la cultura vinícola de la DO Penedès i els atractius turístics de Vilafranca i de la resta de la comarca.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:45.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
El Penedès en xarxa, seguim amb les nostres converses al divan amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, reivindicant i ajudant a ser vosaltres el Com ser tu. Bon dia, ben tornada.
Bon dia, guapos, bon dia a tothom. I aquí estem, endavant i amb forces.
I tant que sí, amb la teva ajuda. Avui, Montserrat, et proposo jo el tema, perquè últimament no paro d'escoltar una paraulota, unes sigles, que és FOMO, que és la por a perdre's alguna cosa.
Sí, sí,
tothom, la por. Tothom em va ple, sembla que sigui el mal d'avui en dia, i no sé si ho és o no, però explica'ns.
Mira, en certa manera, jo et posaré un exemple. La senyora aquella del poble que ve una i li diu, s'ha mort tal, i com és que no m'ho havien dit? Com és que jo no m'havia enterat? És quasi bé el mateix, si mirem amb detall prim. És això, però aplicat a la xarxa social, aplicat als joves. Quan parlem d'una petita comunitat, o sigui un poble, hi ha persones que viuen al seu aire o estan molt ocupades, i persones que no estan tan ocupades, o mestreses de casa, que la seva realització personal és la xarxa social al poble. Vale? No fan feina, perquè no tenen aquells companys de feina, perquè s'han dedicat antigament a cuidar la casa, a anar de compres, i la seva xarxa social és quan van al súper, o quan van a la botigueta de la car, quan van a la botigueta d'això, van aquí i miren les esqueles, a veure qui s'ha mort. Aleshores, aquesta típica tradició antiga del poble és saber que formes part del poble i que t'has d'enterar de tot. I sobretot aquelles que són així, amb respecte, més xarlatanes, vale? O més cotilletes, vale? Que necessiten tenir tota la informació, doncs l'exigeixen. Com és que a mi no m'ho han dit? Com és que tu has sabut abans que jo? Doncs això, traspolem-ho.
Això ho portem
a la xarxa social.
A les xarxes i avui en dia.
Portem-ho a la xarxa social. Què succeeix? Doncs succeeix que la festa, si tu no hi vas, que això ho he treballat molt amb adolescents, tornem, això ve de la base. Si de cop i volta tu no pots anar a una festa perquè estàs encostipat o encostipada, et perds aquella festa, d'acord? Te la perds. Et sap greu? Sí. Vull dir, la festa la faran igual. Ah, la faran igual? Sí, clar, la faran igual. Ah, és que me la perdré. Sí, te la perdràs. La festa la faran igual, no tindrà el mateix detallet si tu hi anessis, que segurament serà un detallet que hi posaries, però la festa la faran igual.
Aquí estàs ensegonant, eh? Fins
exacte.
A psicòloga.
Bueno, és que és veritat. No tindrà el mateix detallet, perquè si tu hi vas, afegim un element diferent. Vull dir, és com si poses un ingredient diferent al menjar. Li poses més sal, li poses menys sal, o li poses un altre ingredient que té un gust que pot canviar-te una mica la direcció del menjar. És veritat, en el fons, que no tindrà el mateix ingredient. O si tu, a més, ets d'aquells o d'aquelles que dinamitzes més, doncs, bueno, et trobaran a faltar, però la festa la faran. Què vol dir això? Que no es para el món perquè tu no hi siguis. Vull dir, molts cops el que estem és posant l'atenció en l'exterior. És que fan, tinc que estar. I dius, bueno, però a veure, perquè tu no estiguis, aquells no deixaran de fer coses. Aquesta és una altra. Hem de posar el punt de base allà on tu pots controlar. Vull dir, estan fent coses sense mi, sí, clar, és que tenen dret a fer coses sense tu.
El món gira.
El món gira. Vull dir, a més, no necessites estar totes per sentir-te bé.
Aquest és el problema, no? El sentiment que genera no poder ser a totes.
Mira, hi ha un
no
sentiment...
No poder estar allà sense perdre pistonada.
Clar. Hi ha un sentiment de gregarisme que forma part de la intel·ligència emocional social. Tot el tema de la intel·ligència emocional, a l'any 79 amb el Gartner, que es va investigar les 7 intel·ligències, i dintre de les 7, dues són les 2 emocionals. Vale. Si desglosem les emocionals amb el tema empatia, assertivitat i habilitats socials, hi ha el gregarisme. Que el gregarisme és la necessitat de pertànyer a un grup. Per això els xavals, que si es rapen, que si la arracada...
Que els veus i dius, tots van igual, no és, diferencio un de l'altre, i les nenes igual,
exacte,
eh?
Exacte, és el sentiment de pertenença. Necessito sentir que pertanyo a algú. Per això els grups, per això les associacions, per això els clubs, per això els caus. És un sentiment bàsic que necessitem tots. I saber que allò és la nostra, entre cometes, família social. Aleshores, si de cop i volta et creus, i escolteu-me bé, et creus, que la teva família social són les xarxes socials, acabaràs amb una sensació d'ansietat perquè no pots controlar. Si tu vas al teu cercle de veïns, vull dir, del cercle del barri, em fas activitats de teatre, fas coses, ara hi vas un dia, ara no hi vas, quan hi vas xerres amb la gent, toques, parles, controles, per dir d'alguna forma. A nivell de xarxa no tens aquest control. I, a més, la comunicació WhatsApp, la comunicació de WhatsApp, no és una comunicació real. No interpretes les emotivitats.
Vull dir, no t'ho compren, els adolescents?
Ja, sí, ja ho sé, perquè m'ho venen i, a més, els hi dic truca. Perquè realment no és el mateix. Ja prefereixo una trucada. Si no et veus cara a cara, almenys la trucada, perquè sents la veu. Per WhatsApp? Deixar algú per WhatsApp? Vull dir, entenc que puguis obrir algú per WhatsApp. Hola, si vols anar a prendre alguna cosa algun dia, vale. Però algo que, quelcom que tens que parlar amb més profunditat, que són emocions, cara a cara. I en tot cas, truca, parla. I si pots, cara a cara.
Per tant, la qüestió de la FOMO, d'aquesta por a perdre's alguna cosa, és que tu no hi has anat, però les xarxes dels teus amics van plenes d'aquella activitat, d'aquella festa que t'has perdut. I, clar, això encara incrementa aquest malestar, no? Aquest neguit, perquè mira que bé que s'ho estan passant, estàs tenint les fotos, estàs veient els likes, i tot això és una roda molt viciosa.
Sí, una roda molt viciosa, sobretot quan creus tu que tu ets de menys. Això és el que torno a dir, que és el sistema educatiu que està reforçat pel sistema informàtic, ¿vale? Vull dir, pel tema de la xarxa. Si jo crec... A mi, a lo millor, imaginem-se, m'han prohibit a casa anar-hi, vull dir, alerta, perquè no solament veuré el que fan, sinó el bé que s'ho passen, i estaré encara m'aixecant més els meus pares. O sigui, això els pares jo els aviso. Vull dir, tingueu en compte, perquè és important ser contundents, però no que se te'n vagin els leles amb un adolescent o amb un menys adolescent, ¿vale? En un moment donat, que hi hagi un argument, que hi hagi quelcom, que hi hagi... perquè després això queda retroalimentat, de dir, mira, veus si s'ho estan passant bé. I l'altre és molt, molt, molt important, i això ho treballem en temes d'addiccions a informàtica, i ho treballo molt amb xavals, és que no és veritat tot el que veus. La imatge pot ser la letxa. Hi ha gent que es fa la imatge i no ho està passant tan bé. Però... les imatges...
com que s'ha d'aparentar i mostrar el més millor.
Són captivadores. I darrere d'aquella imatge tu interpretes el que tu vols. I sobretot si tu penses que no t'ho estàs passant bé i veus un mínim somriure allà, encara que sigui per la foto, perquè no s'ho està passant tan bé la persona, però se sent important de fer la foto per demostrar que està allà...
Jo hi era.
Vale?
Jo
hi era. Aleshores, clar, tu ja interpretes una reacció adversa. Veus com riu i jo que malament ho estic passant. Aquestes situacions, tindrien que agafar situacions per situacions concretes, però el fet en si és que no ens perdem res si tenim oportunitats a la vida de fer allò que nosaltres volem. És allò també que a nivell laboral diuen corre, corre, fes-ho, que si no ho fas tu, ho farà un altre. És, vull dir, està tallat pel mateix patró, més o menys. I dius, anem a veure. Jo tinc aquesta idea, l'estic elaborant, fins que no la tingui no la vull presentar. Vale? Mira, el que puc fer és no anar-la explicant, clar, per si un cas. Vale? Però, realment, ningú farà com ho faries tu. Tranquil·la. Si algú ho fa, ho farà el seu estil, però no ho farà el teu. Vull dir, entendre aquestes diferències, entén el fenomen Barça, per dir-ho d'alguna forma.
Aviam.
Tu jugues a futbol amb un equip petitet i, ai, mira que bo, que bo, et selecciona un equip més gran. D'aquest equip més gran, ui, mira que bo, que bo, que bo, et selecciona un equip més gran. Eh? Mira, que bo, que bo, o que bona, que bona, que bona. Et selecciona l'equip i quan arribes amb un equip una mica més punter, tipus Barça, tipus Madrid, tipus el que vulguis, resulta que tots són iguals. Vale?
Ja no despuntes.
Ja no despuntes. Per tant, has d'aprendre a saber la teva expertesa, la teva diferència, el que quan tu hi vagis a la festa, tu disfrutaràs la festa d'una altra forma, en què ningú t'està deixant de banda. Vull dir, sí, evidentment no has gestionat coses a casa, com deien abans, però no les has gestionat un altre dia i aniràs. No és aquella l'única festa del món. Hi ha vida per davant. Però ens arribem a creure que allò és l'únic més important. Tu ets més important. I quan tu vagis a una altra festa, ja la disfrutaràs. Però a vegades no és allò el més important. Però clar, això s'ha de treballar a nivell individual, però sobretot a nivell de xarxa. Creure i donar-te en compte que les imatges, com dèiem abans, no són tan reals. Estàs interpretant tu perquè tens la sensació aquella de sentir-te de menys. Per això tornem en allò de senta't important. Vull dir, ningú farà les coses com tu les fas. I quan arribes a relacionar-te amb gent que comparteixes i que són més iguals, no necessites xafar ningú, ni necessites dir, mira, veus, aquell no hi ha anat, i jo sí que hi he anat, que això és el que fa molta gent. I no te'ls creguis, perquè l'important no és anar, l'important és disfrutar de la vida. Vull dir, una festa és una festa, la vida és molt més llarga. Aleshores, pot ser que sigui una festa que potser t'hagués agradat anar i no hi has anat per X motius, o pot ser que potser t'hagin fet un favor no deixant anar. O pot ser...
Això difícilment ho veuran així, eh?
Sí, sí, però
almenys al moment.
Però pot ser molts cops que t'hagin fet un favor, perquè hi ha situacions, i us podia explicar casos, ¿vale? Perquè hi ha situacions en les quals tu estàs embaucada amb algú que realment pilla una mica i et matxaca una mica, et maltracta una mica, i amb aquella festa hi vas i caus de quatre potes, quan resulta que potser si no hi vas, a lo millor te'n salves d'una. Vull dir, podríem posar casos, ¿vale? Vull dir, ara he posat un petit exemple per veure un àpice. Però és important que, en certa manera, sapiguem que tu ets la persona que realment has de decidir com vols sentir-te en cada moment. Que et quedes a casa, busca't alguna cosa agradable que fer, no et preocupis, algun dia ja aniràs a una festa. Si no hi vas ara, perquè ets menor d'edat, ja aniràs quan siguis més gran. O si no, la muntes tu. Vull dir, pensa en com muntar una festa el dia de demà i desquitar-te de l'assumpte. I potser pensa en muntar-la millor que la que han muntat aquests, si vols jugar a la juganesca. Però la història és centrar-te en tu. No està pensant contínuament que tots els demés passen de tu. Perquè és que, a més, no passen.
Però és que és un moment, és que els altres, els iguals, els amics, són el més important.
Sí, però
I
no són...
I aquesta mirada introspectiva que tu demanes en aquest moment és difícil.
No, no, jo el treballo amb adolescents i realment acaben tenint atenció cap a ells mateixos.
Sí, amb ajuda, amb treball.
Amb treball, però per ser, que treballem psicològicament. Treballem psicològicament perquè en aquell moment no som ni carn ni peix. Resulta que descobrim les hormones, l'atracció, la vida social. Aleshores, si jo no hi vaig perquè estic malalt o malalt, també m'ha de cuidar, primer sóc jo. Si no hi vaig perquè no m'han deixat, m'encabrejo amb tot, que és una altra història, però no és aquesta l'única. Molts cops no hi vaig perquè estic fora. I després començo a dir, serà possible, han penjat això i tal, i em comença a fer rebre igual. Bueno, però si estaves fora i estaves disfrutant, per què tu creus que el que han fet ells és més important que el que estaves fent tu? O potser t'has anat a una altra festa. I aquells comencen a fer moltes imatges d'aquesta i et penses que el que fan ells ha sigut més important que el que fas tu.
I m'he equivocat, no havia d'haver anat a l'altra i no
clar,
aquesta.
Doncs no, senzillament es tracta d'elegir i quan elegeixes de disfrutar allà on estàs. Però el que no pots creure és que els altres s'ho tinguin que passar malament sense tu. Torno a dir-te, el punt important és tirar cap a dintre i dir, escolta, si jo no hi vaig, la festa es farà igual. Entendre això, entendre que no som imprescindibles, és importantíssim. Perquè això és una marranada basada en que creiem que som imprescindibles. I que aquella festa és imprescindible per nosaltres i que nosaltres som imprescindibles per anar, perquè si no estic allà no me n'entero. I llavors...
I és que hi va tothom.
Exacte.
I no
és veritat que hi vagi tothom, perquè molts cops no hi va tothom. ¿Vale? Però això és igual que les marques. És que tothom porta marques. ¿Vale? Pues a mi m'importa un bledo o que ho porti tothom. El que importa és que tu decideixis per què fas servir unes bambes. ¿Vale? Per què et serveixen, quan vols que et durin, quina estructura han de tenir, quin exercici has de fer i que siguin guapes i que t'agradin a tu. No al gust de tothom, sinó al teu. I això s'educa. Això s'educa amb la infància. Si el que li dius és pues no, pues tu no hi aniràs com tothom, ja l'hem cagat. És erroni. Per què no hi aniràs com tothom? Perquè estàs deixant entendre que anar com tothom és algú que l'altra persona vol i tu li prohibeixes. El que hem de fer és educar, no anar a la contra. El que passa és que entenc que molts cops a nivell educatiu no hi ha temps. I anem per la directa. I la directa transmet uns missatges emocionals que no són productius cap al futur. I que, en aquest cas, ja t'he dit, la necessitat increïble d'estar enterats o informats de tots en molts moments que ja tenen, segons quines senyores o segons quins senyors, normalment són senyores en poblacions petites, i encara existeix, perquè no és una cosa que, diguem, que ha desaparegut.
Clar, aleshores, la FOMO, aquesta por a perdre's alguna cosa, l'hem posat el focus en l'adolescència, en els joves, però no és exclusiva.
No és exclusiva dels joves. He posat l'exemple de les
persones. Xarxes o sense.
Sí, en xarxes o sense.
Però les xarxes multipliquen, no?
La xarxa el que ha fet és sí, potenciar una demanda que tenim, un punt d'habilitat que tenim les persones sobretot quan no ens preocupem de nosaltres mateixos. Perquè ja t'he dit, en el poble hi ha gent que està ocupadeta, que fa coses. Però la gent que la seva xarxa social, el seu moviment, és al mercat o aquí o allà, i que no treballa un creixement personal, no es treballa en si mateix, no té activitats, no té coses que la distreguin, no té coses que la potenciïn, normalment es passa la vida pensant en els altres. I el que ens està succeint és que la xarxa ens porta a pensar en els altres en vez de pensar en nosaltres mateixos. El secret està en tirar cap a dintre. Evidentment, amb ajuda, com deies abans. Home, doncs sí, anem al psicòleg, no? O anem a fer formacions. Jo estic fent formacions a les escoles. I aquí a Vilafranca, a la Montagut, estem fent bastantes de diferències de gènere. Aleshores, ostres, doncs, vull dir, fem-ho, busquem informació, perquè la història no està, està pendent dels altres. Està en estar pendent de tu.
Però aquest gran aparador que són les xarxes...
Estan a l'abast.
És multiplicar per un milió aquest estar pendent de què fa, on ha anat, què ha menjat...
El cotilleo total, la pregunta és de què et serveix? Perquè a vegades són mals exemples.
Suposo que pel mateix que la senyora Pepeta, no?
Per no viure la teva vida i seguir vivint les dels altres. Aleshores, plantegeu-vos-ho. Tens dues eleccions. Viure la teva vida o viure la dels altres? Home, jo ara entraré perquè ja en el seu moment vaig fer comentaris a mitjans de comunicació sobre el Gran Hermano, quan estava com a decana al Col·legi de Psicòlegs, i d'Operació Triunfo, que va sortir en aquell moment. Vull dir, a veure, la gent li encanta veure per televisió com viuen els altres. És una immensa necessitat de saber si els altres la caguen igual que jo. Si sóc un bitxo raro o sóc normal. Vull dir, fins aquí, ok. Però que necessitem rompe i rasga, anar desgranant i anar minimitzant els altres per sentir-nos importants, que és per això que cotillegem. Oh, mira, mira què ha fet. Hola, Ida. I a què s'ha mort? Bueno, s'ha mort. Bueno, jo encara no, eh? Vull dir, mira, la història és anar cotillejar i anar buscant a l'altre per sentir-me millor jo. Vull dir, en sèrio? En sèrio és tan necessari? Doncs a veure, això que com a element natural se'ns pot donar, està potenciat per les xarxes, i a més li posen un nom fantàstic, definicions modernes, FOMO.
Què vol dir FOMO?
Pues és la por aquesta a perdre'm alguna cosa en anglès. És una definició que ens està transmetent la por a estar-me perdent alguna cosa. És a dir, ho tinc que controlar tot. És el màxim del control sense poder controlar. Tu imagina que tinc que has de controlar alguna cosa i no pots. I no pots. És impossible. Amb gelos, l'altre dia estàvem treballant, un noi amb gelosia, que la noia pues, és ben plantadeta i té una feina. Dic, és que sempre hi haurà homes al redor de la teva parella. El seu problema no és amb la noia, és amb els homes, perquè sempre està competint amb els homes. Que si li tiran, que si la miraran, que si li... Diu, és que, volem controlar això, no anirem mai bé.
És un no viure.
És un no viure, que ho entens, que hi ha homes, els homes tenen ulls. I, a més, sempre me'n recordo del que deia la meva àvia, en aquest sentit, que... Mira, això ho vam dir en un programa fa temps, em sembla, Sílvia, vam dir, és que miren. Vull dir, si t'estàs canviant per la finestra i algú t'està mirant, és un home, no? És que està mirant. I deia, vale, mentre no se lleve ningún trozo, vulguem dir, que mirin, vale? La història és, vull dir, és que el que no li faràs és ni prohibir-te tu com a home que miris una dona, ni prohibir-li els demés, ni no t'estan robant la parella perquè la mirin. L'estan admirant, doncs senta't content, no? Aquests canvis, a vegades, d'estar pendent dels altres és perquè tenim inseguretats pròpies. Ens hem de posar al punt de mira nosaltres, sentir-se satisfets, i molts cops no ens preocupa tant el que fan els altres. Ens dediquem a posar l'atenció a nosaltres i a disfrutar del nostre moment. Mentre estem disfrutant del moment dels altres i no disfrutant del meu, ens estem fastidiant a nosaltres mateixos. I estem generant, que sapigueu, molt cortisol.
Ah, amiga,
molt cortisol.
Clar, cortisol.
Ho estem generant perquè estem rabiant. Genera ràbia. Els símptomes que donen el FOMO és una ràbia i ansietat. L'ansietat és una necessitat de control perquè tu no pots estar allà on no estàs i no pots controlar el que estan fent perquè no hi ets. Per tant, què t'estàs fent a tu? I la ràbia és la frustració. I dius, però escolta, estàs generant un cortisol de cavall. En vez de centrar-te en, mira, jo em centro avui amb això, faig el que tinc a fer, i clar, però clar, patapang, patapang, van arribant les imatges.
No paren d'entrar. Vale.
Doncs tanques, et centres, i després, si vols, en un altre moment que estiguis una mica més tranquil·let o tranquil·leta, ho vas a mirar, si vols, vale? Però, sobretot, que és el que treballem, no creient-te que aquelles imatges estan donant tot el que està succeint. Una imatge està transmetent tot allò que tu vulguis interpretar d'ella, però no realment la realitat, i menys amb els reels que es fan o amb les fotografies de ja-ja, je-je, hi-hi. Es fa
postureo.
Un moment... És un postureo.
Puro postureo.
És més, tinc casos, eh? Tinc casos de que perquè els demés li mirin a l'Instagram fan postureos ficticis. Vull dir, com a mínim, i el que jo he arribat a sentir, i és veritat, és que com a mínim això em fa sentir bé, donar una imatge de que sembli que m'ho estic passant bé. Bueno,
que la meva vida és meravellosa,
exacte,
no?
Exacte, això hem de treballar-ho, entenem? Hem de treballar-ho.
A les dues bandes, eh?
Sí, exacte, hem de treballar-ho. Per tant, objectiu clar, per rematar-ho. L'atenció, si la poses als altres, pateixes ansietat, pateixes ràbia i no et serveix de res. Vull dir, i si la poses en tu, el que pots generar és més serotonina, oxitocina, més, amb la gent que estàs, potser estàs amb una amiga i acabes fastidiant la situació amb aquella amiga per preocupar-te d'aquella festa. Per tant, genera oxitocina amb la teva amiga i no et generis cortisol. El cortisol, al fi de comptes, el que et fa és sentir-te més malament i et baixa les defenses. Tu mateix, tu mateixa, ets lliure. Però si tens que apostar per algú, millor aposta per tu.
Amb aquesta sentència no goso dir absolutament res més, només agrair-li a la Montserrat Ferraro aquest Com sé tu. Fantàstic. Gràcies, cuida't.
Gràcies a vosaltres, igualment.
I la cirereta de tot el que hem estat parlant amb Montserrat Ferraro és aquest FOMO de la fúmiga. Així ens acomiadem aquest dilluns. Adéu-siau.